Ara fa uns instants entrevistàvem a representants de la comunitat ucraïnesa residents a casa nostra. Recordeu que avui a les 7 de la tarda hi ha convocada una manifestació davant de l'Ajuntament d'Olot. També recordeu que a partir d'avui les escoles, instituts, Creu Roja i Càritas faran una recollida d'aliments, i també recordeu que fins a nova ordre, és a dir, durant tot el dia d'avui, podeu continuar aportant a l'Església dels Caputxins roba, medicines, aliments, material de tot tipus que pugui ser d'utilitat per les persones que en aquest moment es veuen sota els efectes d'aquesta guerra provocada per Rússia. De manera, doncs, que estarem molt pendents de com vagi evolucionant tot plegat, i avui la nostra secció d'Economia, l'informe econòmic del professor Josep Anguera, el dedicarem a analitzar les conseqüències d'un conflicte que ens pot semblar llunyà, però no ho és tant, perquè ens afecta a tots d'alguna o altra manera.
Josep Anguera, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Neus.
Avui, evidentment, la nostra secció gira al voltant de la guerra d'Ucraïna en el camp, en l'àmbit, sobretot econòmic, és l'informe que fem aquí cada 15 dies, als 5 minuts més. Com afecta, com està afectant i com ens afectarà? És una pregunta molt àmplia, la guerra d'Ucraïna a nivell econòmic, perquè de fet hem vist, no?, que les primeres reaccions a la invasió russa van ser des d'Europa i des d'altres punts dels Estats Units, a començar a posar paquets de sancions econòmiques, no?, que en un primer moment la gent deia, bueno, però això de posar sancions econòmiques serveix o això què és, no? Evidentment, l'economia sempre ha tingut un paper fonamental en el món globalitzat que tenim, però quines són aquestes conseqüències? Què està passant i què passarà a nivell econòmic?
Mira, si, per poder parlar d'això, si em deixes aportar una nota, un apunt personal, jo, a primer de... quan vaig anar a estudiar a la Universitat de Barcelona les estudis d'economia, era l'única universitat que es podia estudiar en aquell moment, no?, de les primeres classes em vam comentar el professor que què era això de l'economia, no? Perquè això és una paraula tan normal, tan vulgar, tan corrent, que tothom sembla que sàpiga, no? I bueno, van dir una petita frase que encara se m'ha quedat, no? Ho dic perquè, per entendre'ns, la contraposició. O sigui, em van dir, doncs, que l'economia era una manera de fer de les persones, una activitat humana, que està encaminada a proveir-se de menjar, de xupluc, de tot de béns i de serveis que ens necessitem, no? Combinant, aquesta paraula és la que em va fer més gràcia o més impacte, combinant els recursos econòmics escassos, o sigui, no els abundants com l'aire o l'aigua del mar, com poden ser, doncs, la terra, la feina de les persones, la tècnica, no? Orientada a satisfer al màxim les necessitats humanes. Mm-hmm. Fins aquí dius, bueno, sí, no, té sentit. La guerra és absolutament el contrari de l'economia. No el 100%, com després parlarem, no, però gairebé. Perquè què fa? Doncs, en lloc d'utilitzar els recursos que tenim al nostre abast per obtenir productes, béns i serveis per satisfer les necessitats, els destrueix. O sigui, destrueix fàbriques per produir aquests aliments, inutilitza les collites. Pensa en la guerra del Vietnam i que tiraven aquelles bombes de napalm que feia que bueno, aquells camps quedaven devastats per anys, no? O com deia la Tila, quan venia d'allà cap al centre d'Àsia, cap a l'oest, no?, que després de vèncer els seus enemics salava els camps. Per què salava i gastava? Doncs perquè després de vèncer-los tinguessin problemes per obtenir collites, i per tant la fam encara fa plis més els vençuts, no? Doncs la guerra és això. I a més, o sigui, no, és una activitat que, en lloc de satisfer les necessitats de les persones, doncs les impedeix, perquè això, doncs, provoca més gana, provoca ferits. Mira, vaig estar en uns campaments del Polisari allà a Tindouf, al sud d'Algèria, i m'ensenyaven unes mines antipersona que deien, saps quina és la característica principal? Jo, no, pues no, explica-m'ho. Diu, són unes mines, unes bombes, que no són prou potents per matar les persones, però sí per deixar-les
impossibilitades
i amb malalties de per vida, diu, perquè d'aquesta manera l'enemic no només deixa de tenir persones que puguin produir coses, sinó que els ha de cuidar, els ha d'alimentar i els ha d'anar curant durant la resta de la seva vida. Veus la contraposició entre produir coses que ens satisfagin les nostres necessitats o produir uns efectes que vagin absolutament en contra. Doncs això és el que podríem dir la definició econòmica de la guerra. Inclús quan no hi ha guerres, o sigui, sortosament des d'aquí, des de la Segona Guerra Mundial i aquí a Catalunya i a Espanya des del 39, doncs sempre hi ha la disjuntiva en els governs, que és una disjuntiva, jo no sé si tu ho creuràs, però em sembla interessant, que és dir, tots els governs han de decidir en una disjuntiva de dir què produïm, tancs o mantega. Mantega, això és una expressió anglosaxona, perquè la mantega és l'oli d'oliva dels països no mediterranis, no? En quin sentit? De dir, enfoquem la nostra capacitat productiva a la guerra o a satisfer la gana, no? Vaja, el menjar. Doncs bé, això és per dir que clar, quan veiem aquests noticiaris, no, de tots els corresponsals, doncs ens fixem més en les coses impactants, no? Veus gent a les cunetes mortes, cases cremant-se, però clar, això no és només els efectes de la guerra. Tu que m'has preguntat sobre els efectes econòmics, doncs mira, repassem-nos algun, que encara que no siguin tots, pot ser, vaja, molt il·lustratiu. El preu dels combustibles. Venim d'uns mesos que ja veiem quan anem a posar benzina al dipòsit o arriba la factura del gas, ja ens posem les mans al cap, no? Doncs, a veure, una part important d'aquests combustibles fòssils, tant el gas com el que ve del petroli, es produeix Rússia, perquè Rússia és el país més gran del món, quilòmetres, i és una font important de recursos per a l'humanitat. A més a més, hi ha el gasoducte que comunica el gas rus amb Europa, especialment al centre i al nord d'Europa, passa per Ucraïna. O sigui que si passa qualsevol cosa en dia d'aquests, és possible que aquest tub, per entendre, aquesta mànega, no, es talli. I per tant, o bé la tallin el govern rus, no físicament, sinó tancant l'aixeta. Inclús el govern d'Alemanya, que era el més reticent a posar sancions econòmiques i polítiques a Rússia, doncs també estaven acabant d'implementar un segon gasoducte molt potent, que es diu el Nord Stream 2, i ara doncs l'ha aturat. O sigui que tot el que és preu de combustibles augmentarà. I, mira, de moment hi ha el barril de petroli Brent, que es diu que és el de referència a Europa, ja està pràcticament als $100. O sigui que, tal com van les coses, seguirem veient com els combustibles, i posar benzina o gasoil, és cada vegada més car. De rebot, ja estem en una onada inflacionista des de fa 3 o 4 mesos. No sé, suposo que ja hauràs vist que aquest mes de febrer l'IPC, l'índex de preus al consum estimat, no el definitiu, ja s'ha enfilat per sobre del 7%.
Sí, és una barbaritat.
Una barbaritat.
Sí.
O sigui, això no passava des de l'any 89, o sigui, 33 anys, imagina't, no? Per tant, doncs, deien, sí, això serà temporal, perquè és el reajust després de la pandèmia. Sí, però això no era al marge d'aquesta guerra. Clar, quan veiem guerres que afecten, no sé, algun país centreafricà o del sud-est asiàtic, allò et sap greu, sembla mentida que estiguem encara així, però aquests efectes més, no tant els que afecten els sentiments, sinó els econòmics, són molt minsos. Ara no. Per exemple, les patates, quina cosa tan vulgar. Doncs Ucraïna és el quart productor de patates del món. O sigui, jo alguna cosa sabia, però aquests dies estàs llegint i dius, caram. Per exemple, el que sí sabia, que es deia que Ucraïna, que és un país molt gran, és el graner d'Europa. Sí. I fan molts, molts cereals, produeixen molts cereals, evidentment, molt per sobre de les seves necessitats. Per tant, exporten molts cereals. Vull dir, pràcticament, no només a Europa, sinó a tota la conca del Mediterrani, consumim cereals d'allà. A veure, si això està tal com vagi la guerra, doncs això és possible que els preus dels cereals doncs augmentin. I potser el que ens estan escoltant doncs diran, bueno, potser sí, la barra del pa augmentarà de preu. No, no, no és només el blat i la barra del pa, sinó, per exemple, el blat de moro i els cereals que consumeixen la ramaderia. I Catalunya és un sector de pes. La ramaderia principal és la del porcí i el del boví, tant les vaques i les vedelles. I per aquí la Garrotxa, d'això del porcí en sabem un pou. Per tant, aquí ja comencem a veure repercussions en el dia a dia, aquí mateix, no? I altres coses que això afecta a poca gent, per exemple, l'or, que sempre és un refugi de dir, ai, 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 què passarà, doncs la gent es posa a comprar or i, per tant, també, vaja, el preu de l'or augmentarà. Segueixo. A més dels efectes directes, la incertesa, el no saber què passarà demà, també té un efecte en l'economia del dia a dia de tothom, dels tallers de reparacions, de les botigues, dels bars. Per què? Doncs perquè la gent, com va passar després del 2008 i una mica amb això de la pandèmia, les compres de coses importants, no les del dia a dia, no? Però doncs canviar-se el cotxe, fer-se la cuina nova, comprar-se una casa, no? Doncs quan el panorama està tan incert, tan fosc, ens reprimim. Diu, bueno, jo tinc els cèntims, no, jo econòmicament no m'ha passat res, però, ostres, a veure com acaba tot plegat. Llavors, aquest retraïment, aquesta aturada del comerç, això té repercussions amb els venedors d'aquests béns, no? I amb els fabricants. Això, doncs, vol dir que les fàbriques, el sector de la construcció, la indústria d'automòbil tan important en el nostre país, doncs també baixen. I no només es baixa el consum, sinó també les inversions productives. Allò dir, escolta, em va bé l'empresa, potser que ampliï les naus i augmenti, no sé, el 50% de la producció. Això doncs té el mateix, vull dir, no només en el consum, sinó també en la inversió, la gent s'atura, vull dir, escolta, ai, 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 això de jugar-se els calés és una cosa seriosa i sempre arriscada, però és que ara, com que no sabem com petarà, perdó per l'expressió, no? Com acabarà tot això, doncs també, i per tant, si la gent deixa d'invertir el que ja volia invertir, també l'economia es redueix. Després tu has parlat, Neus, de les sancions econòmiques a Rússia, que ho has dit?
Sí, sí, és un dels primers temes, i mira, encara hi sentíem que Suïssa havia trencat aquesta neutralitat que havia tingut sempre aplicant no, aquestes sancions, cosa que no havia fet mai.
Sí. Doncs bé, els efectes negatius que té respecte als sancionadors, nosaltres, no? Com que estem en un món molt, molt extens, molt, molt globalitzat, això què vol dir? Que exportarem menys, vendrem menys coses, béns a Rússia. A veure, les exportacions catalanes no són gaire importants en Rússia, però hi ha sectors sí que molt afectats, i ara, i més tenint en compte aquí la Garrotxa o Osona, doncs tot el tema dels productes derivats del porcí, dels porcs, aquest sí que hi ha unes bones exportacions fins ara a Rússia, perquè a més és un país gran i per tant doncs consumeix molt. Clar, això es reduirà. Una altra qüestió és el turisme, i aquest sí que potser aquí per la Garrotxa i voltants no, però el que és tota la conca, la riba mediterrània, ara estic pensant doncs allà a Tarragona amb la Costa Daurada o aquí amb la Costa Brava, doncs hi haurà menys turisme rus. Jo encara me'n recordo per aquí al centre de Girona quan anava a la universitat, que hi havia una agència immobiliària que només parlava en rus.
Sí, sí, sí.
Clar, i llavors, perquè són turistes d'un poder adquisitiu alt, Això també baixarà. I una altra, doncs, és que també, per exemple, els preus dels combustibles i del níquel i altres materials augmentaran. Doncs això què vol dir? Que això com que afecta a moltes indústries, doncs els preus, això reforçarà el que deia abans, la inflació que tenim. Per altra banda, les compres d'aquests russos, que ells, la seva moneda és el ruble, ja ho sabem, doncs esclar, resulta que acaba de tenir una caiguda del 40%. I això dius, bueno, i això a nosaltres què ens importa? Ah, sí, ens importa, perquè esclar, si volen comprar coses nostres hauran de pagar en euros, o als Estats Units en dòlars, o en iens, o el que sigui. Si la seva divisa, la seva moneda, ha baixat tant de valor, això vol dir que per comprar els mateixos euros hauran de gastar molts més rubles, i per tant, per ells, serà un encariment del 40% comprar coses, comprar-nos coses a nosaltres. Mira, una cosa que no sé, fa temps que no l'hem comentat, no sé si recordaràs que el govern del president Rajoy,
sí,
va dir que concediria a la ciutadania espanyola,
sí,
aquells,
és
que fessin, aquells privats que fessin inversions importants aquí, com per exemple comprar-se una casa, però una casa de luxe.
Sí.
Clar, tot això, jo no sé quin impacte ha tingut, perquè no ho he estat mirant, però clar, si han de comprar-se una casa de luxe, i conec alguns casos de per aquí a prop que així ha estat, ara els hi serà un 40% més car. Tant, també és un efecte minoritari, però real, no? I abans et deia que pràcticament la guerra és el contrari de l'economia. No per tothom, no per tothom. Perquè tothom sap que, esclar, això, els que ara estan fregant-se les mans i fent-se els tirons d'alegria pel menjar de casa seva, no sé si és massa afortunada aquesta metàfora, però vaja, per entendre'ns, són els fabricants d'armes i els comerciants d'armes. I a veure, potser aquí no, nosaltres no ho tenim gaire per la mà, això, però l'estat espanyol és el setè productor i exportador d'armes.
Sí.
El que passa és que aquí a Catalunya pràcticament no es fa res d'això, no? Però aquest sí que ara, doncs, no dic que humanament els agradi, però econòmicament, en els comptes de resultats de les seves empreses, això és una cosa fantàstica, perquè aquests realment, doncs, estan augmentant. Mira, aquestes resolucions de la Unió Europea d'enviar aliments i armes, aquestes,
sí,
armes surten,
sí,
d'algun,
sí,
lloc,
evidentment.
I per tant, hi ha uns que els han fabricat, uns altres que han fet d'intermediaris, doncs aquests els hi ha caigut la grossa de Nadal, no? I la inflació que et comentava abans, doncs, en principi, doncs, ens afecta a tots negativament, però, com passa moltes vegades a l'economia, sempre hi ha beneficiats i perjudicats. Ens afecta a tots els que tenim uns ingressos, diguéssim, bastant pautats, per exemple, els sous, no? els salaris, que hi ha negociacions de conveni, i tot això és molt lent. En canvi, la inflació és mes a mes, setmana a setmana o dia a dia, no? Per tant, tota la gent que té uns ingressos fixos, la inflació els castiga. Per altra banda, hi ha uns de beneficiats. Qui són aquests? Doncs són aquells que tenen coses en propietat. Per exemple, doncs la gent que té el magatzem per vendre ple, a la que augmenten els preus pot augmentar el preu de cada bé, i això vol dir que el valor del magatzem que ja té és més car. O sigui, per exemple, si el preu de la benzina augmenta un dia per un altre, aquells que tenen els dipòsits sota la benzinera plens es beneficien, perquè han comprat a preu baix i venen a preu alt. No? O el que té una casa, no? El que té una casa que, sense haver fet res per mereixos, doncs si el preu augmenta de la casa, doncs té un benefici extra. Per tant, dels que ens escolten, si no han fugit ja corrents i han canviat a una altra emissora perquè amb tanta desgràcia, doncs sempre pot haver-hi persones, doncs, que dius, mira, anava a estar a punt de vendre aquesta casa o aquest cotxe de segona mà, però com que els preus estan augmentant, sense haver-hi fet, ni és que no l'he pintat, ni, no, doncs ha augmentat de valor. Doncs aquest és un altre efecte, doncs, minoritari, però no, minoritària perquè afecta poques persones, però no, no a menys de mi, no? I això que també aquests dies s'ha dit, de que s'ha expulsat a Rússia del sistema de pagaments internacionals, amb aquest nom tan anglosaxó...
Josep, un segon, abans d'entrar al tema del SWIFT, parlàvem sí. dels béns i d'aquesta la gent que té doncs, aquestes propietats i aquest, sí. hi ha tot el tema dels tipus d'interès de, que anem a estar parlant del Banc Central Europeu. Amb això pot ser que el pugin d'en a final d'any, pot ser que això ens arribi abans?
Sí, mira, també és així, també ho tenia a la ment. Esclar, la inflació durant molts anys ha estat per sota del 2%, que és aquí a la Unió Europea i també a Estats Units, és el límit d'inflació permesa, que a més els hi va molt bé als grans deutors, que són els estats amb el deute públic, perquè bueno, doncs és una inflació digerible i que, per exemple, doncs els bancs centrals, és una de les seves missions, els seus objectius, és controlar la inflació. Per tant, què ha passat en els últims anys, després sobretot de la crisi financera de Lehman Brothers? Doncs que els bancs centrals han anat baixant el tipus d'interès a fi i efecte doncs, d'estimular l'economia, no? Que la gent demani préstecs i que com que els hi siguin més barats que abans, doncs compri o augmenti les inversions productives i tot això. Què estava passant ja des de fa uns quants trimestres? Doncs no gaires, eh? Doncs que la inflació està passant per sobre del 2%, s'arriba al 5%, en algun cas al 6%, llavors ja tothom mirant, vull dir la gent que mira aquestes coses, la reacció de la Reserva Federal d'Estats Units o del Banc Central Europeu, el Banc d'Anglaterra, a veure què feien, no? I, per exemple, la Reserva Federal, que és el Banc Central d'Estats Units, ja ha començat a pujar els tipus d'interès. Des del zero que estaven, doncs mica en mica ells actuen per trimestres, ara un quart de punt, 0,25, ara un altre quart de punt, 0,50, i aquí, que és el que ens importa a nosaltres, el Banc Central, la governadora, doncs va dir que sí, que ja tenia previst augmentar-los, però realment no ens espantéssim que durant aquest any segurament no els augmentaria. Però això era abans d'esclatar la guerra Rússia-Ucraïnesa. No? Tant, no crec que sigui massa de bola de cristall i de mag adivinador preveure que, esclar, això, aquest impacte en la inflació, impacte negatiu per la majoria de la gent d'augmentar els preus, com que ja està sobrepassant el 2% de mitjana, inclús a Alemanya, que han estat sempre un dels llocs d'inflació més baixa, és molt possible que hi hagi doncs, aquest augment del tipus d'interès, de passar de tipus d'interès negatiu al zero a passar tipus d'interès positiu, i a través del sistema bancari ens arribarà a nosaltres que quan anem al banc a demanar un préstec augmenti l'interès, augmenten els interessos, amb la qual cosa tindrem menor capacitat de compra i l'economia doncs, es reduirà en el seu creixement. Per tant, sí, sí, pot ser perfectament. I no sé, això, com que no estem, almenys jo no tinc comunicació directa amb els directius del Banc Central Europeu, no sé, i com moltíssima gent, no sabem què decidiran finalment. Però no seria gens impensable doncs, que això, que en lloc de fer-ho el gener de l'any que ve, ho fessin el setembre o el juliol. I això no ho sabem.
Amb tot el que això suposa també de les hipoteques, és a dir, un increment, menys poder adquisitiu, més pujada de, en general de preus i de subministres bàsics, com estem veient. Per tant, això ens aboca menys consum perquè la gent ha de gastar més, no? Anem altra vegada cap a aquestes recessions, no? En certa manera, com a mínim domèstiques.
El tipus d'interès, les hipoteques estan relacionades amb l'Euribor, no amb el tipus d'interès directament.
Cert.
Però, esclar, l'Euribor, que és els tipus d'interès que es donen entre el sistema bancari en si mateix, o sigui, diners que es deixen uns bancs a uns altres, els grans, clar, si el preu del diner, que és el tipus d'interès, augmenta, també augmentarà pels bancs que es deixin diners uns als altres.
Cert.
I això queda reflectit en aquest índex, es diu Euribor, un nom tan simpàtic com Euribor. I per tant, tots els préstecs amb garantia hipotecària que estiguin relacionats el tipus d'interès amb les variacions de l'Euribor, si l'Euribor comença a remuntar, que ja està començant a remuntar, doncs això voldrà dir que cada mes la gent que té un préstec, que són molts, amb aquesta hipotecari relacionats amb l'Euríbor, perquè els de tipus fix no tindran cap mena de problema, ja han estat pagant més que els de tipus variable, però els de tipus variable, doncs això, allò que ara anaven dient, mira, l'Euríbor ha baixat, això vol dir que de mitjana pagaran 38 euros menys cada mes, uns més i altres menys, perquè és una mitjana. Doncs ara començarem a sentir notícies de l'encariment. Sí, quin matí que tenim, no?
Sí, sí, és per apagar i
estic deprimint cada...
tornar al llit, a dormir, perquè, escolta...
No, però s'ha de saber, perquè clar. Afecta molta gent, tota la gent.
I tant.
I també afecta aquells que estan buscant casa, i diu, mira, ja l'he trobat, va, anem a buscar els diners al banc i a veure quines condicions ens fan. Doncs han de saber que això, segurament, sense que el venedor de la casa cobri més diners, però el comprador de la casa no haurà de pagar més. Clar. Per tant, o haurà d'endeutar-se més o comprar una casa més barata. Vull dir, això és així.
És així. Parlaves abans que t'he interromput del tema del Swift, no. Això ho vam sentir i que volíem que ens expliquessis una miqueta això d'expulsar del sistema d'aquests pagaments internacionals. El Swift, que això la gent que fa comptabilitat o que manega factures li sona, però potser hi ha molta gent que no tant. Què és això i per què han expulsat Rússia d'aquí?
Sí, mira, el Swift... Bueno, l'han expulsat per castigar-lo.
Sí, sí, això és evident.
És una de les sancions, no? Però què importa, què implica, no?
Exacte.
Doncs mira, és una càmera de compensació. Això és com si, a escala reduïdíssima, jo et degués a tu 100 euros i tu em deguessis 75 per una altra cosa, perquè, no sé, per el que sigui, perquè m'has venut una cosa de segona mà i jo t'he portat llenya, que m'agrada molt la llenya. No em dedico jo, però és un exemple. Llavors, que seria una tonteria que jo et donés dos bitllets de 50 i tu me'n donessis doncs, bitllets de 75 i dius, mira, ja estem, no, què farem? Si jo te'n dec 100 i tu me'n deus 75, mirem la diferència i jo te'n pago 25.
Cert.
No? Uh-huh. Que tothom faria això.
Sí.
És de sentit comú. Doncs bé, això amplio a escala mundial. El comerç... abans era, el comerç era intern, la majoria de les transaccions, de les compres i les vendes es feien dins d'un país, però amb la globalització doncs, es fan a tot el món. Tu vas per internet i pots comprar una cosa a través de, ara no vull fer propaganda perquè no cobro, però vaja, per Amazon, no? Uh-huh. O per Alibaba, i això, doncs, hi ha un punt, com que tota la gent compra i ven de punta a punta del món, doncs algú va veure que per facilitar aquests intercanvis dineraris s'havia de fer una càmera de compensació i van crear el SWIFT. El SWIFT, què és? Doncs és veure tota la gent que ha comprat i tota la gent que ha venut, que moltes vegades som compradors i venedors al mateix temps, doncs facilitar la liquidació del saldo, d'aquests, l'exemple que jo posava, d'aquests 25, no? Llavors és un sistema tipus WhatsApp que, diguéssim, valida les transaccions i que la gent, doncs al final, si tu el saldo és positiu, doncs aquell que li devien 25 euros no ha de pagar els 75 i rebre en 100, sinó que en rep 25. Però clar, això ha d'estar molt ben controlat, perquè tu rebis els 25 que et devia jo, i no menys, no? Uh-huh. Doncs pensa que van crear aquesta cambra de compensació i la seu està a Brussel·les, o sigui, no és que sigui una empresa europea, però la tenim aquí. I a més el director és espanyol. Uh-huh. I pensa que engloba a 210 països, pràcticament tots els de la ONU, no? Doncs bé, treure a Rússia d'aquest sistema... doncs fa que una part important del comerç mundial se'n ressenteixi. Per tant, això ja fa que tots els que es dediquen a comprar i vendre arreu del món quedin una part d'aquest comerç internacional doncs, suspès. Però no només això, sinó que els xinesos, que cada vegada doncs, amb una economia més potent, és la segona i segons com, amb segons què la primera, doncs van... Mira, abans parlava d'Amazon i Alibaba, veient l'èxit d'Amazon nord-americà, han implantat el seu, no? I que molta gent aquí directament compra, inclús sense saber que Alibaba té origen asiàtic. Doncs també tenen un Swift xinès. Doncs que han decidit ràpidament, que segur ja ho tenien pensat.
Ara t'ho anava a dir, ho havien tenir pensat tot això, no? Clar, en certa manera.
Clar, dels russos hi ha aquell acudit de l'Eugenio, de Moixó Russo en Rússia, no? Que ja en l'acudit, és un acudit m'agrada molt, encara ric ara quan el sento, doncs posaven la confrontació entre un rus i un andalús, i el rus era, vaja, una persona molt instruïda, no?, i molt intel·ligent. I una mica va per aquí, aquesta gent no són que allò, ah, sí, els que s'emborratxen amb vodka ja ens hem quedat aquí tranquils amb les definicions. Són gent intel·ligent i que mira a llarg termini com els xinesos. Doncs ja automàticament ja han passat totes les seves transaccions en el sistema, a la cambra de compensació xinesa, que ara no sé el nom, però que el que importa és el contingut, no? Uh-huh. Per tant, també estem perdent a Europa, doncs, aquesta capacitat d'influir, que cada vegada és menor, doncs, en tot el comerç internacional. I segur que podríem anar estirant i els pròxims dies veurem més les conseqüències econòmiques. Algunes teòriques i altres que ja de cara a la primavera i estiu, per exemple amb el turisme, és possible doncs, que les veiem, o agents de la propietat immobiliària, els APIs, del que tenien ja mig emparaulat la venda d'una masia, o empreses constructores de la zona que diuen, mira, han vingut uns russos i han comprat aquí una casota i ara es gastaran mig milió d'euros per refer-la. Doncs segurament aquests impactes ja els veurem. I ja per acabar d'espatllar el matí, tu saps perfectament que fa un dia i mig el president Putin va decidir posar en alerta, no sé com és la definició, màxima o alerta primera, no sé,
sí,
però
sí,
el seu arsenal atòmic. Uh-huh. Poca broma, Rússia, la Federació Russa, és la nació, l'estat, que té més armament.
Més potencial, sí. Superant els Estats Units, sí.
Tot l'armament és potencial fins que no se'ls va servir, però potencialment és més gran del món, dels pocs països que tenen. Des del 45, des de que els nord-americans van tirar sengles bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki, que això no ha passat més, per sort, per la humanitat. Però, contràriament, tot i que hi ha hagut converses de no augmentar i inclús disminuir aquesta capacitat de destrucció, sempre ha estat allò de dir, armem, com més aviat ens armem, més possibilitat que no hi hagi una nova guerra amb bombes atòmiques, perquè allò que se diu la política de la dissuació.
Sí, bueno, dissuació.
Tu em pots atacar a mi,
sí,
però jo et puc atacar a tu i ens perdrem tots dos. Per tant, si tots dos ens serem destruïts, perquè està clar que no hi haurà cap guanyador, només hi haurà perdedors, doncs alarmar-se és la garantia de la pau, que sempre ha estat un pensament una mica contradictori, però no deixa de tenir sentit i de moment ha funcionat. Recorda la Guerra Freda,
sí,
que els alemanys eren els que estaven més preocupats perquè sabien que si esclatava una guerra atòmica, no?, doncs els primers en rebre serien els alemanys, com els cubans serien els primers en rebre des dels Estats Units. Doncs, esclar, això, jo crec que hi ha poquíssimes possibilitats de que esclati una guerra, però, esclar, tot depèn del que passi els pròxims dies.
Mm-hmm.
I si, per desgràcia, això esdevingués, doncs, què vols que et digui? Ja no tindria el plaer de cada 15 dies de parlar amb vosaltres, ni de res, no?
Bé, de fet, lligant-ho amb el que deies, del sí, tancs o mantega, aquí
només tancs,
exacte,
però
no?
Aquests tancs en vida petita, perquè és que serien tots destruïts.
Certament, però que ara ja escoltàvem està, que, per exemple, Alemanya també deia, després d'aquest enviament, no?, d'haver sí, canviat, sí, sí, la política que tenia interna, que sí, també plantejaven augmentar la seva despesa militar. Aleshores, com tu ara molt bé comentaves de la Guerra
menys
Freda,
mantega,
etcètera, exacte, menys mantega, sí, sí, i més, independentment ara que això acabés, no?, i acabi un dia o altre, i no amb les conseqüències que ara dèiem que serien les últimes, sinó... pot portar també un gir cap aquí, no? I tornem a armar-nos més perquè, i això que deies tu, no? Lligant de menys mantega i més tancs, en certa manera, no?
Però, i pensa que moltes vegades diu sí, però és que gràcies a la aportació científica de la guerra, no? Diu, mira, ara tenim internet. Perquè internet va sortir, mana, i el GPS, no? Dius, coita, veus, això dels militars no està tan mal. A veure, això és una fal·làcia, com sap tothom. Bueno, no sé si tothom, perquè encara hi ha gent que s'ho creu. Si tu dius, no, és que si tu destines la meitat dels diners que dediques dadament a la ciència per millorar les condicions humanes, tindries molts més invents aplicables a la humanitat i de forma més barata, i amb un objectiu força més acceptable, que no investigar com matar més i millor a l'enemic.
Certament.
Que tu has sentit de dir, bueno, sí, molta gent, no?
Sí,
però
sí,
que,
sí.
Igual com el velcro, que s'ha inventat gràcies a l'exploració...
A la carrera espacial.
A la carrera espacial. Uh-huh. I aquí dius, home, sí, però vaja, potser per inventar-se el velcro no calia gastar-se tants milers de milions en tirar coets, en explotar-los a mig camí, tot això. Doncs amb tots els recursos destinats a desenvolupar noves armes, si aquestes es dediquessin no només recursos econòmics, sinó persones, enginyers, tecnologia, expertesa, no? Doncs a millorar les nostres condicions de vida del dia a dia, doncs, ja repeteixo, seria molt més barat i molt més productiu. O sigui que, noia, senyora meva, veurem què passa. Jo crec que si aquestes negociacions que han començat ara a la frontera amb Bielorússia entre delegacions de Rússia i d'Ucraïna i de tota la gent que hi ha al darrere, perquè sembla que només siguin el Zelensky i el senyor Putin,
no,
els que
no,
estan
darrere,
aquí.
No, no, darrere, i és tothom.
Darrere hi ha multitud de gent,
tant,
començant per la Xina.
Exacte.
Que ja s'ha posat com de costat i...
S'ha posat
i
de no cantó, dona... de trascantó.
Sí, de cantó, com aquell que diu, mira, és que estava mirant cap a l'altra banda.
Sí, però estic aquí.
Però, evidentment, a part de que té una gran frontera amb Rússia, doncs està, diguéssim, com a gran superpotència molt interessada de que això es recondueixi, no? I jo crec que els Estats Units també tenen un paper primordial i que, per tant, no és d'estranyar que si les demandes de la Federació Russa són mínimament satisfetes per part primer de la Unió Europea i després d'Estats Units, doncs això es recondueixi. Segurament, de forma local, Ucraïna, de la mateixa manera que van deixar de tenir la península de Crimea, doncs aquestes dues províncies de la conca del Donetsk, doncs o canviïn de frontera o tinguin una cosa que ja en el pacte que van haver-hi a Minsk, a Bielorússia, a la capital de Bielorússia, el 2014, de la guerra que es va fer a partir de la revolució del Maidan, que se'n diu, de la plaça, no? I que ja hi havia aquestes dues províncies del nord-est d'Ucraïna, que hi ha una majoria prorussa, encara que siguin ucraïnesos, no?
Uh-huh.
Allà un dels pactes va ser que es reformularia la Constitució d'Ucraïna a fi efecte que aquestes dues províncies tinguessin un estatut d'autonomia molt fort, quasi federal, no?, per decidir el que fos, segurament amb dret d'autodeterminació. Doncs bé, sí que ens sona molt a tot això a nosaltres,
sí,
els catalans,
sí.
No? Per sort, sense guerra. Doncs aquest acord no s'ha complert, ja fa 8 anys d'això, no? Doncs bé, segurament això és una possible via de sortida de pacte per aturar la guerra. I bé, tots pensem que és un gran què que s'aturi la guerra, però haurem de pensar en tots els damnificats que de moment, doncs, amb la seva immensa majoria són ucraïnesos, perquè la guerra es fa en el seu territori, siguin quines siguin les seves idees o siguin quines siguin les seves aspiracions de nacionalitat. Estarem a veure, doncs, com cada dia ens van informant els nostres corresponsals tant de TV3 com de Catalunya Ràdio i de qualsevol altra, del que està passant allà.
Ho seguirem i des d'aquí ho continuarem analitzant. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per aquest ampli resum una mica de tot el que hi ha, i evidentment és un tema que no està ni molt menys acabat i per tant el seguirem des d'aquí. Gràcies, Josep, bon dia.
No hi ha de què, bon dia.